migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a migdia COPE a Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Mireu, de totes les espècies que estan al planeta, la nostra, la humana, és l'única espècie que està lluitant constantment per vèncer el pas del temps, per viure més, per esquivar la mort, en aquest cas. És cert, és una qüestió i és una realitat. És una realitat. L'esperança de vida ha crescut exponencialment en els darrers 200 anys. Ha crescut exponencialment. Si mirem fa 50 anys i ens comparem amb ara, ha crescut. Si fa 100, ja encara més. I ha crescut gràcies a la ciència. La ciència ha posat mans a l'obra i ha començat, sobretot, a atacar les malalties que feien una escabetxina a la nostra espècie. Malalties com la varola, ja, mira, abans ho estàvem comentant amb el doctor Ferran Moragallop, malalties com la varola, que feia autèntics estralls a la població europea, doncs ha estat erradicada, pràcticament. La polio està un pas. Seria la segona, històricament, malaltia erradicada. A part d'això, no caldria erradicar malalties, sinó trobar medicaments adequats perquè tot això, doncs, cada cop es pugui viure millor. Ara, el focus està en malalties provocades per l'envelliment, com poden ser l'Alzheimer, com poden ser Parkinson's, els càncers. Cada cop hi ha més avanços, de mica en mica, que ens ajuden a viure més. Podem viure més de 100 anys? Avui, els nanos que neixen avui, segurament, sí, segurament arribaran a aquests 100 anys per una qüestió, bàsicament, de control de malalties. Però i les nostres cèl·lules? Perquè nosaltres envellim perquè tenim unes instruccions genètiques que ens diuen que hem d'envellir. Com va tot això? Podrem arribar a viure aquests 100 anys amb una qualitat de vida interessant? És un plantejament de pregunta força interessant. I per parlar tenim el doctor Salvador Massí, que és director del Departament de Ciències de la Salut de la UOC i de la Universitat Oberta de Catalunya, i a més catedràtic de la Universitat de Leicester, i que ha treballat molt en aquest tipus d'estudi de l'envelliment de les cèl·lules i del per què ho fan. Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Salvador. Però què sabem d'aquest envelliment de les cèl·lules i de la qualitat d'arriba quan arribes a certa edat?
Bé, que és un procés natural és una cosa interessant. No sé fins a quin punt és natural o no és natural. Què passa sempre als humans, això està clar. O sigui, és una cosa que és evident que els humans envellim tots, però no necessàriament vol dir que hagi de ser natural. O sigui, hi ha organismes en aquest planeta que envelleixen o molt lentament o gairebé no envelleixen. Penseu aquests arbres immensos que viuen milers d'anys. O penseu en animals com la hidra, que és un animalet molt petitet, o algun dels meduses, que en teoria les seves cèl·lules no degeneren mai. Per tant, que sigui obligatori envellir, si més no a nivell d'aquest planeta, potser no està tan clar, o sigui, potser no és tan normal envellir. El que passa que hi ha els animals, evidentment, com nosaltres, doncs, passem per aquest procés de degradació, i això sembla de moment inevitable. Si en un futur no podran canviar-ho, no ho sé, però des del punt de vista biològic, res ens diu que envellir hagi de ser un procés normal, com deies tu. No? I això una mica és el que estem fent els que treballem.
Sí, sí.
Els que treballem amb això estem estudiant això, bàsicament. O sigui, la ciència de l'envelliment. És o no és inevitable aquest envelliment?
Doncs m'acabes de marcar un gol aquí, eh? O sigui, que res ens diu que no totalment, perquè jo no ho esperava. Però clar, llavors això de què depèn? Depèn, suposo, d'un procés de les cèl·lules, en aquest cas, o...?
Bueno, aquesta és la pregunta del millor, de què depèn. Un cop entenguem de què depèn, potser podrem començar a fer alguna cosa. Sabem bastant. O sigui, hi ha dues grans teories de per què envellim. Portem treballant en envelliment segles, però fins als últims potser 15-20 anys no hem fet uns avenços substancials suficients com per pensar que podem fer alguna cosa per frenar o millorar l'envelliment. I les dues grans teories, bàsicament, van per dues bandes diferents. Una, que hi ha un programa genètic, i això és evident que hi és, perquè si penseu una mosca o un elefant o un humà, tots tenen un rang de vida determinat. Per tant, hi ha una cosa als nostres gens que determina més o menys quina és la nostra esperança de vida. Però a part d'això, hi ha una sèrie de teories que parlen del que es diu el desgast, les teories del desgast, que això vol dir que, bàsicament, les nostres cèl·lules estan sotmeses a una una sèrie de coses que es gasten. Llavors, per tant, si aconseguim evitar aquest desgast o aconseguim frenar aquest desgast, en principi hauríem de millorar molt aquest costat de l'equació. I això on ens portarà, no ho sé, però ens podria millorar moltíssim el que deies abans, no tan sols l'esperança de vida, sinó també la qualitat de vida.
Clar, i aquí va això, perquè vale, augmenta l'esperança de vida amb medicaments, amb la lluita contra les malalties, entenem més com és aquest procés d'envelliment, però viure més, clar, si no tens una qualitat, tampoc serveix de gaire, no?
De res, de res, efectivament. I crec que el que ha passat en les últimes dècades, el que està passant és que seguim augmentant l'esperança de vida, però no augmentem la qualitat de vida. Més o menys els anys que passem amb bona salut són els mateixos. O sigui, a partir de, diguem, dels 50, tots, o 60, potser, tots són problemes, no? Comencem a tenir més malalties, comencem a tenir més històries, i clar, abans, doncs, moríem als 65 de mitjana, diguéssim, doncs, passaves 5 anys de mitjana malament. Ara morim als 80, doncs passes 20 anys malament, no? O sigui, no hem, en aquest sentit, no hem millorat gaire. O sigui, vivim més, sí, però vivim més anys malament. La gràcia seria allargar la vida pels anys bons, o sigui, que poguéssim tenir la salut dels anys dels 30 o dels 40 durant 20 anys més, i això és la part difícil, diguéssim.
De què depèn? Hi ha medicaments? O es podrà trobar un medicament que faci tot això? Perquè de què dependrà trobar aquest codi o aquesta manera per o frenar o controlar d'alguna manera o fer-ho més lent aquest procés d'envelliment i de deteriorament de la qualitat de vida?
Bé, podríem estar una hora parlant d'això, perquè realment hi ha molt de història aquí darrere. Sabem moltes coses, és el que et deia, que els últims anys hem augmentat molt el nostre coneixement sobre aquest camp. Jo emplaçaria a tots els oients que vols interessar el tema a llegir el llibre El secret de la vida eterna, que he publicat en Manel Esteller, que resumeix una mica tot això. I per fer-vos una versió comprimida, sí, efectivament, jo crec que trobarem fàrmacs que puguin millorar l'envelliment. De fet, ja n'hi ha alguns que s'estan provant amb assajos clínics, sobretot dirigit a malalties de l'envelliment. Pensa, doncs, que l'envelliment no és només un estat de degeneració, sinó que és una porta que s'obre a malalties. I hi ha una sèrie de malalties, el càncer, l'Alzheimer, moltes altres, la fibrosi, la diabetis, que són típiques o s'ho veu més amb la gent gran. I aquí és on estem veient ara, hi ha alguns fàrmacs que ja hem descobert al laboratori, que sembla que frenen l'envelliment, si més no amb animals de laboratori. Ara estem mirant si els podem aplicar en algunes d'aquestes malalties.
És veritat que el Manel Esteller va posar aquest llibre, El secreto de la vida eterna, de l'editorial Grijalbo, interessant si el voleu llegir. I a més estava mirant por ahí i tu arribes a afirmar o a dir una cosa. La primera persona que prendrà una píldora antienvelliment ja ha nascut. Et reafirmes en
sí,
això?
Jo crec que sí, perquè bé, que clar, això... Sí, això em dona molt de marge, perquè em dona uns 80 anys de marge, per tant, si no, la persona que ha nascut ara...
No tindrà retrets.
Em curo amb salut amb aquesta previsió. No. I si no, si més no, d'aquí 80 anys no vindreu a queixar-vos que vaig fallar.
Jo segur que no, però no pateixis per això.
Bé, no se sap mai. Si realment trobo la píndola aquesta, potser d'aquí 80 anys encara serem tots per aquí donant voltes. Bé, no sé, és una previsió... A veure, jo crec que sí, perquè la veritat és que, si més no... píndoles d'antienvelliment amb aquest concepte que et deia de frenar malalties, i això ho veurem a la propera dècada, segurament, no haurem de tardar gaire. La píndola de l'envelliment que estem pensant tots, que és la de me la prenc pel matí i viuré 100 anys i amb bona salut, aquesta sí que tardarà una mica més, però alguna cosa similar o prèvia que ens permetrà, doncs, per exemple, reduir l'Alzheimer, reduir el càncer, i que serà una píndola naturalment que frenarà els processos que hi ha d'envelliment que causen aquestes malalties, jo crec que sí que ho veurem a les properes dècades.
Insisteixo en una cosa, una qüestió és envellir més, viure més anys, però sempre amb una qualitat acceptable de vida. Aquesta seria una de les claus de les dues coses que anirien agafades de la mà. Doctor Salvador Massip, gràcies per fer-nos 5 cèntims de tot aquest tema. Director del Departament de Ciències de la Salut de la UOC i catedràtic de la Universitat de Leicester, gràcies. Sé que és un dels teus temes, així que ha estat un plaer. I si em fa curt parlar amb tu de tot això, perquè és per estar, com tu deies abans, una hora, dues o més, xerrant del tema. Moltes gràcies.
Dona per molt. Sí, dona per molt. Que vagi bé.
Gràcies, igualment, Salvador. Mireu, és que és tot un què, perquè això t'obre la porta, era fent futur ficció, t'obre la porta a moltes preguntes i a moltes incògnites. D'entrada, si pensem, imaginem, no?, que d'entrada això ho aconseguim arribar als 120 anys. D'esperança de vida màxima, 120 anys, no? Estem parlant, igual és com diu el Salvador, Estem parlant de que s'equilibraria la població mundial, perquè estaríem davant, tal com explicava el doctor, davant d'una població envellida, hi hauria menys naixements. Però si augmenta la qualitat de vida de les persones, no només física, sinó també econòmica, també es redueix la natalitat. És un què que es mossega la cua. Fins a quin punt? És veritat, envelleix, però també hi ha mi experiència. Si hi ha qualitat de vida, possiblement, i atenció, això igual no fa tanta gràcia, la nostra vida laboral pot ser més llarga. És que és un cacau força interessant que suposo que en aquest cas s'haurà resolent de mica en mica. Tot i que, aquest mica en mica possiblement serem perceptius, és a dir, ens anudarem del que està passant per qüestions de química. Quan parlo de química parlo de farmàcia, parlo de medicaments, parlo de resoldre malalties que abans eren mortals i ara estan controlades o ja no directament ni les agafes. Estem parlant de tot això. Bé, és un tema per plantejar-se i perquè veieu que fa molts anys que ja s'està estudiant el tema de la píndola antienvelliment per controlar certes malalties. Va, que de seguida parlarem de menjar. Parlarem de menjar a domicili i actualitzarem informació dels serveis, perquè tenim un gran què. Perquè tenim... I en parlarem també i en faré una pregunta per xerrar després sobre els hotels només per adults, que és una tendència a l'alça. És hotels on els nanos, els petits, no tenen cabuda. En principi va començar amb un problema ètic. És ètic, això? Hi havia moltes preguntes davant de tot això, sobretot quan va arribar el primer a Espanya. Espanya és el tercer país del món que té més ofertes d'aquest tipus d'hotels. Hotels only for adults, només per adults. Tampoc és una bogeria dir això, perquè Espanya és una potència turística, llavors omple el ventall de possibilitats turístiques, i una d'aquestes serà aquesta. De tot això també en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Los auténticos maestros saltan al ruedo.
Mira cómo torea.
Dos películas.
Como Los Ángeles.
Protagonizadas por toreros en la vida real. El Litri y su sombra y Tarde de toros. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Ya está aquí el Oktobertech de MediaMarkt. Let's go. Vive el festival de las mejores ofertas con una lavadora Bosch de 9 kilos de carga y 1.200 revoluciones por 429 euros. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I encara recordo el regust de les ametlles. Jo sóc molt fan de les ametlles fregides, però super, super fan. I precisament a les festes de la Mercè, el càtering de Cadena 100, la Conca era l'encarregada i va portar unes truites de botifarra, va portar solomillo la mostaza, brutal. I les ametlles fregides. Mireu que senzill, eh? És una cosa molt senzilla, però cal saber fer-ho, cal saber fer-ho. Bé, parlem precisament de, ara que ve la tardor, de tot això, de menjars de tardor. I tenim l'Elvira, l'Elvira de la Conca 1932 del Mercat de Galbany. Elvira, com estàs?
Molt bé. Que... molt bé, molt bé, contenta de que recordis encara el sabor de les ametlles.
Bueno, però és que, mira que és una cosa senzilla, eh? O sembla senzilla, sí, però el toque és brutal. Vull dir, s'ha de saber donar-li el toque, eh?
El toque personal i, com deia el meu pare, heu de fer-ho tot amb molt d'amor.
És veritat. Sense amor no hi ha res en aquesta vida, Elvira.
Sense amor no surten bé les coses.
No hi ha res en aquesta vida, Elvira. Mira, ara que entrem a la tardor... sí. Tenim productes de tardor i un dels productes estrella segurament, a part dels boniatos i tot això que és de la tardor, són els bolets. I sembla que aquest any tindrem una bona temporada. Això diuen els experts, que tindrem una temporada de bolets. Quins plats podem tenir a la Conca 1932 amb els bolets?
Mira, tots els anys fem bolets al botonet petitonet.
Sí.
Els fem pues, saltejat i amb una mica d'all i julivert. Per desgràcia, aquests dos últims anys ha sigut una setmana, 10 dies, però aquest any sembla que hi ha molta collita. Per tant, aquesta setmana ja comencem i tenim el botonet saltejat amb all i julivert, boníssim, i si algun dia no em poden portar botonet, doncs llavors fem el medalló, la mida següent.
Mm-hmm.
Però és una manera de que no disfresses el sabor del bolet i està boníssim. Boníssim. Una altra cosa que fem...
Sí, perquè a part d'això, què es fa? Es poden fer truites? Què més feu?
Croquetes
de bolets. Oh! Només utilitzeu rovellons o també entren ceps i altres tipus de bolets?
Ceps. Les croquetes amb ceps. Sí.
D'acord.
Estan boníssimes, també. Després, per exemple, fem la truita de moniatos.
Oh! No l'he provat mai, aquesta. Mira, ja tinc una excusa. Ja tinc una excusa. Ja tinc una excusa per fer provar el trosset de la truita de moniatos.
Sí, la truita de moniatos està boníssima. Perquè li posem una mica de pebre, una mica... Llavors contrasta la dolçor del moniato, que és molt més dolç que la patata, amb la pebre, i queda una truita molt, molt bona. Llavors, l'altre dia ja en vam parlar, però bueno, jo t'ho torno a recordar, la coliflor amb beixamel.
Oi.
Ara comencen tots aquests plats de coliflor... de bròcoli, més endavant els plats amb col, estem amb aquesta temporada de verdura d'hivern.
Uh-huh.
Com a postres, doncs el moniato al forn.
És veritat, mira quina capacitat i quina versatilitat té el moniato,
Has vist?
Sí, sí.
No, és que el pots utilitzar com a fregit, per exemple, un acompanyament doncs, per un bistec, per... El pots posar amb una truita i a la vegada pots un postre.
Sí, sí. Sí, sí, és una versatilitat interessantíssima la del boniato en aquest cas,
Sí.
Bé, llavors, per exemple, si evidentment, poden anar al mercat de Galbany, allà al vostre puesto, a la Conca 1932, i agafar aquests plats, però... I si no em vull moure de casa, ho porteu?
Ho portem a domicili.
Vale.
Ens truquen el dia abans, o ens truquen al matí, a primera hora... I llavors prenem nota, doncs mira, necessito això, l'altre, i quedem l'hora. Per exemple, la clienta ens pot dir, mira, jo estaré a casa d'11 a 1. Doncs d'11 a 1 nosaltres hi portarem el paquet. No vingueu fins passat la 1 perquè és que no hi seré. Doncs a partir de la 1 li portem el paquet.
D'acord, vull dir...
Ens adaptem a l'horari dels clients.
D'acord. Llavors, el telèfon per fer l'encàrrec és aquest, el que t'he trucat, el 93-209-1963. De totes maneres, a la web de la Conca 1932 ho trobareu.
Sí.
Recordeu que allà ja podeu demanar, que a part d'això... Pues,
tot és bo! Que s'atreveixin a provar coses noves, que tot és bo.
I tant, si no... Elvira, què tens avui? I l'Elvira ja t'ho dirà. qui es posi al telèfon. Què teniu avui? Que avui menja bé. 93-209-1963 al Mercat de Galbany, la Conca 1932, que ja porta un fotimer d'anys entre
92.
92. Mare meva. Es diu aviat això, Elvira, Elvira, del Mercat de Galbany, de la Conca 1932, escolta, moltíssimes gràcies, un petonet molt gran.
Igualment.
I els bolets faran acte de presència. Els boletos, els ceps. Sabeu, vivia fora de Catalunya? L'altre dia estava parlant amb un senyor de Conca i parlàvem de bolets, en aquest cas. I parlàvem del cep. Jo aquí a Catalunya tenim... Clar, jo desconeixia. En aquell moment hi ha productes molt determinats, com peixos i coses així, que fora de Catalunya doncs, se t'escapa la traducció. Que no, faig uns carpaccio de ceps. Carpaccio de què? De ceps. ¿Cómo? Ceps. Fins que li vaig ensenyar una foto que no, és boletos. Boletus. Bueno, pues Boletus. És curiós totes aquestes coses, eh? Pues mira, a la Coca és igual el nom que li poses, que estarà bo. Va, que de seguida actualitzarem la informació de serveis. Possiblement estem a les portes d'un petit canvi i demà dimecres ens passin ruixats per sobre, d'oest a est, ser ruixats per sobre i una baixada de les temperatures. Baixada important de les temperatures que situaran per sota del que tocaria per l'època. Això sí, durarà poc a poc la cosa. Dijous no farà net, però bé, us estic fent ara el parte del tiempo quan ho hauria de fer d'aquí una estona. El que sí que vull dir és que després en parlarem d'aquest sector de negoci hostaleria, que és el només per adults. Hotels només per adults. No s'admeten nanos. Per qüestions de soroll, etc. Semblava una cosa que grinyolava al principi, però la realitat s'imposa i cada cop és una... La demanda augmenta i cada cop proliferen. Parlarem amb un de Cambrils. I de seguida arribem a dos quarts i el que explicava, que actualitzarem aquesta informació de serveis aquí a migdia COPE a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallacupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que digamos que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest dimarts 1 d'octubre del 2024. Si mirem el cel, un cel enterbolit, encara amb núvols, sols, núvols, però no esperem pluges. Això sí, les temperatures pugen. Pugen una mica, no serà una barbaritat. Per què? Doncs perquè la qüestió possiblement ve demà dimecres, sobretot per la tarda, a partir de migdia. Demà el dia doncs s'aixecarà amb aquest cel enterbolit, amb aquests núvols, possiblement algun plogim per Osona, el Vallès Oriental, poca cosa. A partir de migdia, de demà dimecres, la cosa ja es posa seriosa. Es posa seriosa perquè entra un front que escombrarà Catalunya d'oest, des de Ponent fins a costa, deixant pluja pràcticament a tot el territori, a tot el territori pràcticament deixat amb menys probabilitat a les comarques nord de Girona. Parlo dels Empordans, parlo del Pla de l'Estany, de la Garrotxa. Aquesta zona és la que quedarà una mica més aïllada i amb menys probabilitat de pluja. Ara, a la resta del territori, a totes les comarques, hi pot ploure. Hi pot ploure amb punts de certa abundància. No hi ha cap alerta activada, però és el que tenim de cara demà. Les temperatures baixaran. Baixaran i estaran per sota del que tocaria per l'època. I no farà net, només passarà en aquest moment. Vull dir, serà dimecres a partir de migdia, tarda, matinada, i dijous pel matí no acabarà de fer net del tot, sobretot a la costa, al litoral sud, central i sud, des del tral, entre el Baix Llobregat i el Baix Camp, no acabarà de fer net, esperant pluges, però aquí s'ha acabat. No, perdoni. Bé, el cas és que ja estem en dijous i ja demà faré la previsió de dijous. José Luis Gil, com estàs?
Estem a dimarts, eh?
Bueno, abans d'entrar, estem a dimarts.
Bona tarda, eh? Tanta història per dir que demà pot ploure.
Pot ploure, però s'ha fet les coses bé. Ja entres a discutir el meu parte meteorológico.
No, en absolut.
Bé, anem a veure ara com es circula per la xarxa viària catalana. Parlem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Doncs en general, a aquesta hora parlem de comoditat i fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. El volum de trànsit és baix i ens consten incidències que compliquin la circulació. Només destacar que hi ha retencions, trànsit dens habitual a la ronda litoral de Barcelona entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Cuida't. Encara que a ell no li agradin els meus partes meteorològicos, a mi sí que m'agrada tota la informació que em porta sobre l'actualitat esportiva. José Luis Gil, benvingut.
Ben trobat. Moltes gràcies, Cruz.
Bona tarda a tu. Avui a les 9 del vespre...
Sí, senyor.
Barça, John Boys.
Sí, senyor. John Boys de Suïssa, John Boys de Berna. Segona jornada d'aquesta primera fase de la Lliga de Campions. Intentaré no dir-li mai fase Lliga, perquè no és una Lliga. És
una cosa molt rara, això.
Una cosa molt rara d'aquesta Lliga de Campions, on el Barça té la necessitat de guanyar després d'haver començat amb ensopegada al camp del Mònaco. Recordem en aquest partit que el Barça pràcticament va jugar tota l'estona en inferioritat per la vermella directa a Eric García, que és, evidentment, baixa pel partit d'avui. No així, Frenkie de Jong, seguint el full de ruta, el migcampista holandès ha rebut l'alta mèdica i és la principal novetat a la citació de Hansi Flick per aquest partit important, pel Futbol Club Barcelona, perquè cal ja sumar els tres primers punts en aquesta primera fase de la Lliga de Campions. Com també és important els comptes que va avançar ahir el Barça. Això de l'economia, a mi sempre m'havien dit que les matemàtiques eren genials, perquè 2 i 2 sempre feien 4. Sí. Però és que ara resulta que quan parles d'economia de clubs de futbol, segons com miris els números del Barça l'última temporada, has guanyat 12 milions d'euros. Sí. Però segons com miris els mateixos números, has perdut 91.
Carai, i això com s'interpreta? Perquè quina manera d'interpretar? Això no és el temps
això,
que...
Miri, en jornades com aquestes són les que trobo a faltar Guy de Lievena, el mític Guy de Lievena, que el cel sigui, perquè ens expliqués una mica com és possible...
Una lliçó d'economia futbolística.
Sí, que els mateixos números, o menys 12 o menys 91, no s'acaba d'entendre. Ha dit vostè que demà plovia, no? A gairebé totes les comarques de Catalunya.
Una excepció de les comarques nord-est de Girona.
És a dir, comarques nord-est de Girona.
Sí, aquí
llavors possiblement
se salva
Montilivi.
Es poden escapar
Montilivi,
Està a la frontera, eh?
Estaria a la frontera.
El gironès pot marcar pluja.
Per aquest Girona Feyenoord, Lliga de Campions, on el Girona també buscarà els primers punts després de caure al camp del Paris Saint-Germain. El que passa és que han saltat totes les alarmes a Girona després que hem conegut fa uns minuts el comunicat mèdic. Oriol Romeu,
sí.
Lesió de tendó de bíceps femoral de la cama dreta.
Oh.
Baixa aproximada 8 setmanes. Dani Blin, lesió al soli de la cama esquerra. Baixa aproximada 4 setmanes.
La factura de partits cada 3 dies?
Bueno, sí, possiblement. Bueno, en tot cas, sí, podria ser aquí. Veurem que diu Mitchell al voltant d'aquestes dues baixes importants del Girona, perquè a les 13:30 estava programada a Montilivi la roda de premsa, com és Champions. Hi ha jugador i entrenador. El jugador que tindrà avui a la premsa és Donny van de Beek, l'holandès, i Michel Sánchez, que parlarà també i atendrà els mitjans de comunicació la prèvia d'aquest Girona-Feyenoord. Una jornada, la de Champions, que avui ens porta, per exemple, un Bayer Leverkusen-Milan o un Arsenal-Paris Saint-Germain. Arteta contra Luis Enrique sense Dembélé. Luis Enrique s'ha carregat a Dembélé de la convocatòria, acte disciplinari, o sigui que l'extrem francès ex del Barça
qué raro.
No estarà a
jamás lo hubiera dicho.
Al partit de la jornada d'avui a la Lliga de Champions. Tot això al tiempo de juego, des de dos quarts, sobretot i fonamentalment avui amb el Barça Young Boys. A l'Espanyol, coneixíem ahir l'abast de la lesió de Javi Puado, esquins de lligament col·lateral del genoll esquerre. 3 setmanes fora dels terrenys de joc. De manera aproximada, sentirem des del vestidor blanc i blau declaracions d'Irving Cardona. I escolti, en poliesportiu no està gens malament el menú d'avui. Tenim Eurocup, Ratiofarm no. Ulm, Joventut de Badalona, i tenim en vol, Vespren Barça a la Super Globe. I recordem, en tenis, Paula Badosa torna a la millor versió de Paula Badosa a quarts de final de l'Open de Pequín després de derrotar l'americana Jana Pagula.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem tots aquests titulars i més a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida, intentem posar o aclarir la gran pregunta. Bueno, gran pregunta. És una d'aquestes preguntes que es pot fer tranquil·lament. Igual passa una mica desapercebuda en funció de què. Per què està pujant la demanda dels hotels només per adults? En parlem de seguida aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Please don't stop the music. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I un bon dia, un empresari estava tranquil·lament a un dels seus hotels quan va escoltar a un dels seus clients que deia... Tant de bo aquests nanos no cridessin tant, els petits. Què faran els petits? Els nanos juguen, criden, se lanzan en bomba en la piscina, etcètera, etcètera, etcètera. Són nens. Què han de fer? Doncs el que fan els nens, habitualment. Però clar, això no és del gust de tots. Hi ha gent que vol anar a un hotel que no se'ls llencin en bomba, encara que no cal ser menor per llençar tan bomba, també hem de dir això, a que no corrin per la piscina cridant, a que no mama, quiero, yo quiero, dame, etcètera, etcètera. I va pensar, i si monto un hotel només per adults? Voilà. I aquí comença la polèmica, perquè al principi estem en una línia d'ètica, o una línia de... S'està discriminant els petits, els menors d'edat? És una evidència, vull dir, i on estem en aquell punt? Mira, des de fa uns anys hi ha cada vegada més hotels i restaurants que es publiciten només per adults, i aquesta és la realitat. El que va començar en polèmica, ara cada cop és més demandat. Aquests establiments venen la imatge d'aquesta tranquil·litat absoluta a la que feia referència abans, per fer-vos la fotografia, sense nens que corrin prop de la piscina, puguin sopar descanseu quan està sopant i el nen comença a plorar al del costat. Pobre, si és que és un nadó que comença a plorar perquè té gana, perquè té son, perquè li fa mal la panxa. Jo què sé, què fan els nadons habitualment, no? Descansar escoltant música chill out sense haver de patir el per què plora un nen. Bé, els menors, doncs, en aquests locals no són benvinguts. I això obre un debat. És legal? És ètic? Yolanda Canales, és legal? És ètic?
No és un tema que estigui tan clar, eh?
No,
és blanc o negre. El que diu la Constitució, si anem aquí a la Carta Magna, és que ningú pot ser discriminat per raó de sexe, religió o circumstàncies personals, àmbit on podria encaixar precisament l'edat. Però tampoc no hi ha cap norma específica que reguli sobre la legalitat o no d'aquest tipus d'allotjaments, i no està penalitzat a Espanya que limitin l'entrada a menors. Sí que hi ha el famós dret d'admissió, però tampoc és il·limitat. Mm. I una cosa és això, i una altra cosa és quan els establiments d'oci nocturn, per exemple, on se serveix alcohol, es prohibeix l'entrada a menors de 18 anys. En aquest cas és per protegir, no?
Sí,
per
protegir qüestió de legal, també, eh?
Els menors, exacte, i això sí que està més regulat.
Qüestió de legal, que el pavent d'alcohol a menors està prohibit, no, prohibidíssim.
Per això dic que no s'ha de confondre una cosa amb l'altra. Després està, evidentment, els clients. Què és el que diuen, no? Doncs no és que els odin, hi ha qui són pares, però ja els nens han crescut, bueno, ja no són tan nens, i el que volen és viatjar amb tranquil·litat, sense repetir experiències, però amb fills d'altres. No? Hi ha qui ho justifica pel fet que les criatures, doncs, no es comporten. I tot i que aquí, en alguns casos, el problema són més dels pares que no pas dels nens, potser, no?
Cosa d'educació, també, eh?
Exacte. I aquí també, en aquest punt, entra en joc l'aspecte ètic, perquè no es pot... hi ha qui apunta que no es pot demanar a un nen que no es mogui, que no parli alt... O sigui, que actuï com un adult.
És que un nen fa coses de nen. Un petit fa coses de petit i a vegades entre maliadures que són de nen.
O sigui, el que diuen és que no se li pot demanar a un nen que actuï amb la mentalitat d'un adult, no? I també fins i tot algun sociòleg apunta que fins no pas gaire es prohibia votar a les dones o participar, no?, també a la societat, no?, amb arguments similars,
sí, sí.
No? Perquè
sí, sí, sí.
Se les acusava de ser massa emocionals i que eren com a nens, eh? Llavors, clar, la situació igual és com tot, està en un equilibri i en el respecte, no, a l'altre. I de totes formes, ja dic, que Espanya no és el pitjor país per als nens. Alemanya, ho sé per...
Bueno, per turisme, per viatjar per allà.
Sí, no és del tot amigable, no és precisament amigable, eh? Amb els restaurants, jo et puc dir que sobretot a les nits per sopar, les meves filles eren les úniques.
Ai, pobretes, eh?
No em van fer fora, però eren les úniques.
Bé, però la qüestió clara és que cada cop hi ha més restaurants i hotels només per adults. Aquesta és la realitat. El que va començar amb totes aquestes preguntes ara és una realitat clara. I Espanya és un dels països que més d'aquests locals tenen. És el tercer país del món. No, és una anècdota, perquè realment amb el potencial turístic que té Espanya és lògic que el ventall d'aquesta oferta entri aquí, no? Parlem directament amb una empresària que es dedica a això. Es diu Mònica Massaguer i és directora de l'hotel Oli Adults de Cambrils. Mònica, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Mònica. D'entrada, Mònica, com funciona un hotel només per adults? A partir de quina edat podem considerar, bueno, que una persona és adulta?
A veure, aquí tu pots marcar realment si tu vols a partir dels 16 o els 18. Lo normal i l'estàndard és 18 anys.
Sí. Vale?
Vull dir, bàsicament, vull dir, el que s'intenta aconseguir és, doncs, evitar, doncs, un excés de soroll o de moviment, saps? Que el client no busca. Vull dir, el client, bàsicament, d'adults no li el que busca és, doncs, estar confortable pel seu crèdit d'aquell moment. És a dir, vull dir, com tots sabem, la vida, vull dir, passem diferents etapes i diferents moments, no? Vull dir, llavors, doncs, molts de nosaltres hem estat pares i hem estat molt bé amb els nens petits i que reien i que ploren, i o bé, doncs, simplement amb moviment i amb soroll, perquè vulguis o no, és el que comporta. Els Only Adults el que vol és evitar això, és a dir, busca un target, és a dir, busca una segmentació diferent, però vull dir, sí que és veritat que se'n va fer un gran massa de si era legal, si no era legal.
Sí, sí, no, exacte, i aquí és el què, no? Suposo que al principi això, aquestes qüestions segur que algú te l'havia plantejat, no? El de, això és legal, no és legal, aquestes situacions.
Sí, però nosaltres en aquest cas he de dir que nosaltres sí que no vam ser els pioners, els que vam trencar l'ou, per dir-ho d'una manera, vale? Vull dir, nosaltres, vull dir, ja sabíem molt bé on anàvem, què volíem, vull dir, de fet vam fer un benchmarking i tenien clar què és el que volíem, perquè a més el nostre és boutique, perquè a més és un hotel que és petit, vale? I que és a dir, té una altra diferenciació. Aleshores, vull dir, la gent que va començar al principi, efectivament, vull dir, jo sé d'hotels que inclús els propis clients que van anar amb nens i que no acceptaven la norma, vale? Doncs els portaven a judici i els amenaçaven. Vull dir, però a vegades el ser humà tenim una tendència a tot l'innovador, a tindre-li por, a qüestionar-ho, que està bé qüestionar-ho, però a treure una miqueta fora de, sempre més l'expressió de polleguera. Mm-hmm. Vull dir, bàsicament, vull dir, per exemple, si tu te'n vas a comprar un iogurt, vale? Tu, avui en dia al mercat, quan fa 40 anys, el iogurt era un iogurt punto pelota. Avui en dia tens iogurt desnatat.
Sí, sí, el grec, el no sé què, el bifidus, el no sé què. Sí.
Correcte. Per què? Vull dir, perquè cada vegada, vull dir, estem fent segmentacions més petites i cada vegada perfilem més prim. I això serà amb tot. Vull dir, de la mateixa manera que ens ha passat amb els iogurts i que ens ha passat amb tot, vull dir, no ens vam qüestionar, per exemple, als anys 70, vull dir, a França, vull dir, els gossos estan permets a tot arreu, però no d'ara. Estic parlant dels anys 70. És a dir, tu anaves a un restaurant amb una estrella Michelin i el gos estava present allà. Aquí nosaltres, és a dir, 30, bueno, quasi més de 40 anys més endavant, ens estem habituant a trobar els gossos a tot arreu. Però encara quants hotels no hi ha que prohibeixin els gossos?
Mm-hmm.
No passa res. Són segments de mercat.
Entenc. Llavors, però és un segment de mercat que penso que Espanya, dins del planeta, dels països que hi ha tot el planeta, és el tercer país que té més oferta d'hotels only adults, cosa que tampoc és una bogeria. Tenint en compte que sóc una potència turística, és normal adaptar-se a tot això. Vull dir, no estem parlant d'una qüestió tampoc una bogeria, no? Però sembla que és un sector de mercat que va en creixement, no?
Sí, per el que t'estic dient jo, vull dir, si tu vas analitzant les famílies, vull dir, cada vegada, vull dir, les famílies, vull dir, o són famílies amb menys nens, vull dir, i aleshores la gent, de la mateixa manera que hi ha molts hotels, que això no ho estem dient, però hi ha moltíssims hotels que estan dedicats a la família, és a dir, que tens durant 6 hores, 7 hores, 8 hores, una persona continua fent soroll perquè els nens estiguin entretinguts, vale? Hi ha clients, hi ha gent que per les seves vacances volen evitar això. O, per exemple, anem a mirar uns avis, per exemple, vale? Anem als avis que estan sempre cuidant, que això també és una tendència que ha canviat. Abans els avis no cuidaven tant els nens com cuiden avui en dia, però avui en dia, bàsicament, molts avis fan grans els nens. Doncs aleshores, potser les seves vacances, potser dic, diu, ah, doncs ara no vull estar amb nens, no vull sentir ni un nen, i me'n vaig a un li adults. O una parella de 30 anys o de 27 anys o de 35 anys no té per què estar sempre amb el nen i que mono queda, que quan no ja els tindran encara no els hi toca, saps què t'ho vull dir? Clar, és que tot té un timing a la vida. I perquè que sigui un timing diferent al teu, propi, no vol dir que sigui correcte o incorrecte. Simplement és diferent. S'ha d'acceptar.
Doncs Mònica Massaguer, directora d'hotel de l'hotel Only Adults de Cambrils, un hotel només per adults en aquest cas. Escolta'm, gràcies per aquestes explicacions i aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, una abraçada molt forta des de Cambrils. Un petó, fins ara.
Fins ara, gràcies, un petó. Doncs a partir d'aquí, vosaltres escolliu. Va, que de seguida parlarem de la situació empresarial amb el Carlos de Pinter i després parlarem de què passa quan no estem d'acord amb les característiques dels productes adquirits. Parlem de seguida aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fibra.
fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenim aquí amb nosaltres el Carlos de Pinter y Pinter y Derivados. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien, gracias por poder compartir contigo un ratito.
Vamos a hablar de empresa, vamos a hablar de empresa.
Pintegran y todas estas cositas.
Que eso también hablar de economía, hablar de empresa, porque ahora mismo, ¿cómo está la situación?
Pues mira, yo te puedo decir...
Porque en Pinter vais muy bien, ¿eh?
Vamos, pero muy bien. Es decir, de trabajo nos sobra. No, bueno, no sobra porque, eso, porque nunca sobra.
Pongamos cola, no digamos que sobre. Que
pero que, mira, tenemos que reforzar el equipo porque hay muchísimo trabajo, hay buenos proyectos, pero la actualidad es que estamos muy bien de trabajo, estamos con una carga de trabajo enorme. Y bueno, y proyectos de futuro también.
Una cosa, Carlos, y cuando tenéis esta carga de trabajo y en un sector como en la empresa Pinter Derivados, que pintáis básicamente piezas grandes y demás, ¿encontráis personal? ¿Se encuentra personal cualificado o también es problemático esto?
Nosotros tenemos el personal bastante cualificado. Quiero decir que tenemos, digamos, una inercia de compartir los trabajos y no siempre hacen el mismo trabajo, digamos, la persona. Los involucramos en varios temas para estos temas de que falta gente, pues entonces podemos buscar las soluciones rápidas y concretas y con ya especializado. Pero traer del exterior personal cualificado no se encuentra.
No se encuentra, ¿no?
No hay fórmula, no hay formación profesional y es muy difícil. La tienes que crear tú en la empresa. Por eso nosotros, también desde la PYMEC, estamos reclamando la formación profesional, pero también en los puestos de trabajo que vengan a hacer las prácticas, que digamos es el aprendiz de siempre, el que tiene que aprender el trabajo que va a hacer.
Claro, sobre el terreno.
Y ese hombre, si le gusta ese trabajo, seguro que se va a quedar en la empresa. Porque lo ha vivido y le agrada. No aquello que no sabe lo que va, no hay nadie que quiera aprender y todos queremos ser funcionarios. Y esto no es bueno, por lo que te diga.
Oye, especializarse ahora en esto supongo que es casi tener trabajo asegurado, ¿no? Porque si cuesta encontrar personal cualificado, si tú te formas en esto, es casi tener trabajo seguro.
Evidentemente. Hoy en la formación profesional tienen trabajo. Buscas fontanero, no hay. Buscas electricista, no hay. Digamos, cualquier gremio de esto le falta
personal. Los de toda la vida, ¿eh?
Sí, de toda la vida. Es que no tú te rompe la lavadora y ¿qué haces? No encuentras. Quiero decir, tienes un escape de agua, no encuentras. Tienes que arreglar un armario, no encuentras. Quiero decir, digamos, todo lo que es doméstico, incluso para la construcción. Digamos, las empresas constructoras, mi hija que está en temas de proyectos y de restauración de locales y de proyectos nuevos, pues toca todo, toca el paleta, toca al fontanero, al carpintero y todo eso. Pues no encuentra.
Le cuesta.
No encuentra.
Me hablabas de proyectos de futuro en Pinter y Pintergran. ¿Hacia dónde se encamina el futuro? ¿Qué proyectos son esos?
Nosotros tenemos unos proyectos de 2 o 3 empresas muy importantes de automoción, de cara también al vehículo eléctrico, que va a haber modificaciones, que van a traer trabajo. No sé si el coche eléctrico un día funcionará como
Están hablando de muchas cosas. Ahora hablan de que en un futuro se prevé que será el 24% de los coches vendidos. Bueno, habrá que verlo eso. Pues oye, Carlos, me alegra mucho que Pinter y Pintergrán estén bien, que tengáis trabajo de sobra, afortunadamente, y que los proyectos de futuro sean buenos, ¿eh?
Perdona, si tenemos mucho trabajo, pues son
es
por varias cosas.
Porque lo hacéis bien.
Ah, exacto, porque lo hacemos bien y porque nuestros clientes son fieles a nosotros y nosotros también a ellos. Y además de ser clientes, son amigos.
Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y que la COPE tire tirando. Bueno, ya sabéis, ahora que a ver qué pasa con los medios de comunicación.
Bueno,
con lo que están diciendo.
Regeneración democrática, ya se sabe. Bueno, mientras no nos faltan clientes como tú, no faltan ningún
problema. Exactamente.
Un abrazo,
bien,
Carlos,
gracias.
Cuídate.
Hasta luego, que vaya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què passa quan adquireixes un producte i no estàs d'acord? Que en aquest moment, home, sí, suposo que si hi ha bon rotllo per totes les parts, no passa absolutament res, no? S'arriba a un acord. Però què passa si no? Què passa i fins a quin punt la llei ens empara? Parlem, tenim aquí el Sergi, que és membre del Departament de Dret Processal Civil de Tarines, que ens ve a parlar precisament d'això, sobre aquesta falta de conformitat quan adquirim un producte. Buenos días, Sergi, ¿cómo estás?
Buenos días, Cruz, ¿qué tal?
Bienvenido. Bueno, ¿qué es esto, para empezar? ¿Qué es esto de la falta de conformidad? Porque supone que cuando compro un producto puedo estar conforme, ¿no? O sea, sé lo que compro.
Correcto. La falta de conformidad viene a ser un poco cuando nosotros compramos un producto, del tipo que sea,
¿sí?
Y el producto no se ajusta a las prestaciones, a la función o a la calidad que nos esperábamos de él,
de
¿vale? Es decir, no es lo que habíamos un poco contratado.
No es lo, ¿vale?, que nos lo hemos sobrevendido o nos lo han sobrecomprado o algo por el estilo, sería esto.
Exacto,
bien.
Exacto.
A ver, pongamos un ejemplo práctico, a ver.
A ver, un ejemplo, pues un ejemplo muy sencillo sería, por ejemplo, que nosotros para nuestra casa compremos un horno, ¿vale?
Sí.
Y alguien nos lo viene a instalar y tal, y a la que vamos a ponerlo en marcha, pues el horno no calienta, por ejemplo, como tenía que calentar.
Sí.
En ese caso, nosotros tenemos derecho a que venga alguien y nos ponga en conformidad ese producto. Es decir, ya sea porque el horno tiene un defecto de fabricación...
De acuerdo.
O porque...
Aquí entraría la garantía, ¿no?
Exacto. Es un poco la garantía, la falta de conformidad.
De
¿vale?
acuerdo.
Y luego, aunque fuera un defecto de fabricación o fuera un defecto en la instalación del horno, de alguien que nos lo ha venido a instalar y no nos lo ha instalado correctamente. En ese caso tendríamos un producto que no es conforme, efectivamente, con lo que hemos contratado.
De acuerdo. ¿Y esto es aplicable a cualquier tipo de compraventa?
Pues sí. Esto, según el... Esto en Cataluña lo regula en el libro sexto del Código Civil, ¿vale? Código Civil catalán, y efectivamente dice que es aplicable a cualquier tipo de compraventa, ya sea de consumo, es decir, de aquella gente que actúa fuera de su ámbito profesional, o de aquella gente que sí que actúa dentro de su ámbito profesional. Por ejemplo, un autónomo que se compre un ordenador para trabajar y el ordenador pues no se ajuste a lo que en el establecimiento comercial le habían dicho que sería.
De acuerdo. Entonces, en estos casos, ¿a qué tiene derecho el comprador?
Pues el comprador tiene derecho, en primer lugar, a que le pongan el producto en conformidad. Es decir, o que en primer lugar le reparen el producto, si se puede reparar, y por lo tanto el producto sea conforme a lo que había contratado, o si no es reparable, a que sea el producto sustituido. Es decir, que
o sea, entraría la garantía. Eso sería lo que hablamos de garantía. El caso que también el establecimiento acepte la garantía esa, o que no es un mal uso, etcétera,
correcto,
etcétera, ¿no?
Correcto. En los productos nuevos se presume durante los primeros 2 años que el defecto es de fábrica, por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad el que lo ha comprado, y en los productos de segunda mano pues esa presunción es de 1 año.
Pues ya lo sabéis, en Tarinas tratan este tipo de casos. El teléfono es el 93 11 55 111 93 11 55 111 o en la web de Tarinas lo vais a encontrar toda la información y todo el contacto, pero repito el teléfono 93 11 55 111. Sergi, miembro del Departamento de Derecho Procesal Civil de Tarinas. Oye, muchísimas gracias por esta charla.
Gracias a ti, Cruz. Un placer.
El placer es nuestro. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.